Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs de les notícies més destacades d'aquest dilluns 4 d'agost. Un informatiu que avui obrirem explicant que la Paella de Balaguer organitza aquest dimarts 5 d'agost una segona marxa exploratòria pel centre històric. En aquesta ocasió es farà a les 4 de la tarda. Sortirà des de la plaça de Sant Salvador. L'objectiu és fer una diagnosi per elaborar un mapa d'indicadors en el que la ciutadania hi faci constar les incidències, problemes o altres qüestions del centre històric. Obrirem parlant d'aquesta notícia, però també tindrem altres informacions, com per exemple les que ens portaran a Camarasa, on s'ha aprovat noves ajudes a entitats locals i donar suport a la promoció del català en el ple ordinari del mes de juliol. Parlarem, com dèiem, d'aquestes informacions, però també d'altres notícies que avancem ara tot seguit, algunes d'elles en forma de titulars. Parlarem de l'ocupació, que avui s'ha fet públiques noves dades. De fet, l'ocupació ha pujat un 1,87% al juliol a la demarcació de Lleida, que suma 4.079 afiliacions més i tanca amb 222.506 persones treballadores, tot i registrar un increment dels aturats. A Catalunya, l'ocupació puja un 0,18%, tot i un increment també de l'atur. I parlarem, ja que parlem de qüestions laborals, de la signatura del nou conveni del metall a Lleida, millores substancials per a aquest sector. També ens farem ressò avui de les xifres de les morts a les carreteres catalanes, que han pujat un 6% en els primers 7 mesos de l'any 2025 i se situen en 87 víctimes. El mes de juliol és de bé el pitjor de tot l'any, amb 18 persones finades, i Lleida registra un repunt de l'accidentalitat amb 10 víctimes mortals. Parlarem també de les xifres de turisme. Catalunya ha marcat la primera meitat de l'any en gairebé 9,3 milions de turistes estrangers, un 1,75% més. Les pernoctacions s'han reduït lleugerament al juny i cada visitant fa una despesa mitjana diària de 251 euros. Parlarem també dels agents rurals, que han fet una crida a prevenir els descuits molt comuns en l'origen de la majoria d'incendis forestals, i explicarem que els bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir en mig miler d'incendis de vegetació al mes de juliol, un centenar més que no pas l'any passat, l'any 2024. I en l'àmbit més cultural explicarem que la Paeria de Balaguer ha presentat la 28a temporada d'arts escèniques del Teatre Municipal. Per aquest cicle de tardor 2025 s'han programat una vintena de propostes entre el 13 de setembre i el 20 de setembre. Entre les obres hi destaquen, per exemple, en el marc de les festes del Sant Crist, l'obra Les Mares, de Fel Feixedas i Carles Xuriguera. Per a públic infantil també destaca l'espectacle Mac Mac Mic, que es podrà veure en exclusiva a les Terres de Ponent els 15 i 16 de novembre, i del qual se'n faran 4 funcions durant el cap de setmana. També parlarem d'altres propostes culturals, com l'exposició que es pot veure a la sala L'Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria. És la mostra Entre textures, llum i experimentació d'Agustí Sellart. I també anirem fins a Tiurana, que organitza el 5è Festival Astronòmic Starlight. Comença avui i acaba el 10 d'agost. Les activitats aquest any compten amb un dia més, i avui es podrà veure cinema sota les estrelles amb la projecció de la pel·lícula Asteroid City. Obrim l'informatiu d'aquest dilluns i ho fem explicant que la Paeria de Balaguer ha convocat per demà dimarts, 5 d'agost, una segona marxa exploratòria pel centre històric en el marc de la Llei de Barris. Aquesta vegada la caminada es farà en horari diurn i començarà a les 4 de la tarda i des de la plaça de Sant Salvador, una activitat oberta a tota la ciutadania i que té com a objectiu detectar i recollir incidències que afecten l'espai urbà per elaborar un mapa d'indicadors i promoure actuacions de millora. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Treball als Barris i vol donar continuïtat a la primera marxa, que va tenir lloc el passat 24 de juliol, en aquell cas en horari de vespre nit, amb la participació d'una trentena de veïns. Mireia Belimelis, coordinadora del projecte Treball als Barris, ha explicat a Ràdio Balaguer que després de la bona acollida de la primera marxa, ara se'n fa una segona en horari de tarda perquè hi puguin participar alhora els tècnics i la ciutadania que ho vulgui altre cop, confirmant d'aquesta manera les incidències detectades amb llum de dia i fins i tot veure'n de noves.
Després de la primera marxa exploratòria, que va participar moltíssima gent, i des d'aquí també aprofito per agrair la participació, vam detectar bastantes incidències de diferents àmbits, no? Pues, tema il·luminació, tema barreres arquitectòniques, tema malestat dels edificis. Aleshores, en reunió de l'equip tècnic, es va decidir fer una segona marxa exploratòria durant el dia. Aquesta és la principal diferència, també perquè al final la manca d'il·luminació la vam veure molt clara, perquè hi ha molts carrers que manca aquesta il·luminació i per tant va dificultar una miqueta el que eren la tasca d'observar altres coses, i vam decidir fer-la durant el dia per, a més de confirmar i posar en valor totes aquestes incidències que van recollir el veïnat i els propis tècnics, doncs veure alguna coseta més que es va poder escapar.
Aquesta nova marxa seguirà una estructura similar a l'anterior, dividint els participants en dues rutes i en dos grups diferenciats que després posaran en comú totes les observacions realitzades.
La marxa serà exactament igual, també s'ha convocat a tothom al mateix punt de sortida, que és la plaça Sant Salvador, i ens basarem en les mateixes rutes que es van basar en l'altra marxa exploratòria, amb la intenció, ja et dic, de repassar tot aquest recorregut i detectar possibles noves incidències i confirmar totes les que ja s'han recollit. I bé, ens dividirem també en dos grups, molt probablement, per veure si entre els dos grups doncs, podem fer les dues marxes alhora i després ficar aquesta petita posada en comú o recollir tots els mapes i després analitzar-los també una altra vegada.
Anteriorment, el passat 17 de juliol, es va fer una reunió veïnal en què es van recollir queixes relacionades amb incivisme, brutícia, ocupacions il·legals, manca d'il·luminació o inseguretat. Les marxes, la que es va fer el 24 de juliol i la que es farà aquest dia 5, permeten veure sobre el terreny aquestes problemàtiques i posar-les sobre el mapa. Anna Profitós, paera d'Educació, Igualtat i Infància, ha explicat que en aquesta marxa s'ha convidat de nou a l'Associació de Comerciants i als veïns perquè en la primera marxa la falta de llum en alguns punts i la pluja, que va caure poc abans de finalitzar l'activitat, van poder deixar algun indret de visita pendent. En aquest sentit, convida tothom qui vulgui a participar-hi.
Demà a la tarda, justament a les 4, tornarem a fer aquesta marxa exploratòria diurna. Hem convidat els tècnics, principalment de la paeria, però també a l'Associació de Comerciants, als veïns i a tot aquell balaguerí i balaguerina que també vulgui venir a acompanyar-nos a fer aquestes dues rutes. La primera doncs va ser nocturna, van tenir també les inclemències del temps, no van poder acabar d'arribar a tot arreu i confiem demà poder fer les dues rutes bé. La previsió és que farà calor, per tant, els que vinguin, doncs que vinguin preparats. I està tothom convidat a participar i a dir la seva.
Els participants de la marxa rebran un mapa on podran marcar aspectes com ara la neteja, l'estat dels edificis o la il·luminació. Amb aquestes accions, la paeria vol posar les bases d'un projecte col·lectiu que defineixi el futur del centre històric, amb la implicació directa dels seus veïns i veïnes. Sortim de Balaguer i anem fins a Camarasa, que ha aprovat noves ajudes a entitats locals i dona suport a la promoció del català en el ple ordinari del mes de juliol.
L'Ajuntament de Camarasa ha celebrat aquest passat dijous 31 de juliol al vespre el ple ordinari corresponent al mes de juliol, en una sessió que ha servit per avançar en diversos projectes clau per a la cohesió social, el foment de l'activitat local i la millora dels equipaments municipals. Entre els acords més destacats, el plenari ha aprovat la concessió de subvencions a les entitats del municipi, amb una dotació total de 7.070 euros per a aquest exercici. Aquestes ajudes tenen per objectiu fomentar les activitats culturals, esportives i de lleure que organitzen les associacions locals i que contribueixen a dinamitzar la vida social als pobles del municipi. D'altra banda, el ple ha aprovat una moció de suport a l'iniciativa Català per a tothom, amb la qual Camarasa reforça el seu compromís amb la promoció de la llengua catalana com a element de cohesió social i patrimonial. Un dels punts destacats de l'ordre del dia ha estat l'aprovació definitiva dels comptes municipals corresponents a l'exercici del 2024, que presenten un equilibri patrimonial i financer amb un romanent de tresoreria positiu, 967.094,19 euros. La sessió també ha donat llum verd al Pla Econòmic Financer 2025-2026, amb l'objectiu de complir la regla de la despesa en els pròxims exercicis. A la sessió també s'han tractat altres punts de gestió municipal, com la reforma del casal de Sant Llorenç de Montgai, la revisió del document únic de protecció civil municipal i l'aprovació del conveni amb el Servei Català de la Salut per garantir el bon funcionament dels consultoris locals.
I com és habitual, a principis de mes parlem de les xifres d'ocupació, perquè l'ocupació ha pujat un 1,87% al juliol a Lleida, que suma 4.079 filiacions més i tanca amb 222.506 persones treballadores, tot i registrar un increment dels aturats. A nivell de Catalunya, l'ocupació ha pujat en un 0,18%, tot i l'increment també de l'atur.
la demarcació de Lleida va sumar 4.079 afiliacions a la Seguretat Social durant el mes de juliol i va arribar fins a les 222.506 persones treballadores registrades, xifra que representa un increment mensual de l'1,87%, segons les dades publicades dilluns pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. En comparació amb el mateix any de l'any passat, l'afiliació ha crescut un 1,72%, amb 3.767 persones més. Aquest creixement situa Lleida com una de les demarcacions catalanes amb millor comportament relatiu en termes d'ocupació el darrer mes. El repunt d'afiliacions al juliol ha estat especialment destacat fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Lleida se suma així a Girona i Tarragona amb un 3,20 i un 1,47% com a territoris amb una evolució positiva de l'ocupació, mentre que a les comarques barcelonines la xifra ha caigut un 0,51%. En termes absoluts, Lleida representa encara una part minoritària dels més de 3,9 milions d'afiliats a Catalunya, però mostra un dinamisme destacat. Pel que fa a l'atur, la demarcació de Lleida va registrar un augment de 170 persones desocupades durant el mes de juliol, un augment del 1,12% respecte al juny. Tot i aquest repunt, el volum total d'aturats es manté estable i per sota dels valors històrics de l'última dècada. En aquest sentit, Lleida va ser la zona amb la pujada més moderada d'atur entre les quatre demarcacions catalanes, per darrere de Girona, que tenia 218 més, Tarragona 328 i Barcelona 3.623. Al conjunt de Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social es va situar en 3.912.345 persones, un 0,18% més que al juny. Tot i el creixement de l'ocupació, l'atur va repuntar en 4.339 persones, fins a un total de 319.423 demandants d'ocupació. D'aquest total, el 58% són dones i el 42% homes. El sector de serveis continua concentrant més del 70% de l'atur català. Tot i l'augment dels desocupats al juliol, Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més afiliats a la Seguretat Social, per davant de Madrid i Andalusia. A més, en termes interanuals, el país manté una bona evolució laboral, amb 7.860 aturats menys que fa un any. Pel que fa a la contractació, Catalunya va registrar al juliol 268.521 nous contractes, el volum mensual més alt des de fa dos anys. D'aquests, 156.133 van ser temporals i 112.388 indefinits. Tot i que la contractació temporal continua predominant, els indefinits també van créixer un 10% respecte al juny. En conjunt, Lleida manté una tendència positiva d'ocupació, amb un mercat laboral que evoluciona millor que en altres zones, especialment pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social.
I no ho deixem de parlar de condicions laborals, perquè la UGT Fica de les Terres de Lleida ha donat suport a la signatura del nou conveni col·lectiu del metall després de mesos de negociació amb la patronal FEMEL i amb la participació de Comissions Obreres. L'acord representa un avenç important en les condicions laborals de les persones treballadores del sector a la demarcació i incorpora millores significatives en matèria salarial, social i sindical. Pel que fa a les condicions econòmiques, el conveni preveu un increment salarial del 3% aquest any 2025 en caràcter retroactiu des de l'1 de gener i del 2,5% tant el 2026 com el 2027. A més, inclou una clàusula de revisió salarial anual que preveu l'aplicació de la diferència respecte a l'IPC amb un límit del 85% a les pagues extraordinàries. Aquestes pagues també tindran un increment addicional del 2% anual durant els anys de vigència del conveni, excepte en aquelles empreses en condicions superiors. En l'àmbit social i organitzatiu s'ha acordat l'ampliació de les vacances fins a 22 dies laborables i la possibilitat d'acumulació del crèdit sindical en empreses de menys de 50 treballadors. També s'ha millorat la cobertura de les dietes, que passen a 12 euros sense necessitat de justificació i s'actualitzaran anualment. El conveni preveu l'adaptació de la jornada laboral en casos de violència de gènere quan hi hagi denúncia acreditada i reconeix el dret a disposar de 16 hores anuals per a visites mèdiques dins de la sanitat pública. També s'ha avançat en matèria de participació sindical amb la inclusió de la representació de les persones treballadores en l'elecció de la mútua d'accidents i per primera vegada es té cobertura de l'assegurança de conveni, que preveu indemnitzacions de 20.000 euros en casos d'incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o mort per contingències professionals i de 15.000 euros per incapacitat permanent total. Aquestes quantitats s'incrementaran en 1.000 euros els anys 2026 i 2027. Des d'UGT Fica valoren molt positivament aquest acord, que suposa una millora real de les condicions de vida i de treball dels milers de persones treballadores del metall a Lleida. Un cop més, es demostra que quan les organitzacions sindicals diuen negocien des de la unitat i la fermesa, és possible assolir avenços significatius per a la classe treballadora. I parlem tot seguit dels morts a les carreteres catalanes, que han pujat un 6% en els primers 7 mesos de l'any 2025 i se situen en les 87 víctimes. El mes de juliol ha esdevingut el pitjor de tot l'any amb 18 persones finades i Lleida ha registrat un repunt de l'accidentalitat amb 10 víctimes mortals.
Un total de 87 persones han mort en 81 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'1 de gener fins al 31 de juliol de 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquestes dades suposen un 6% més que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 82 persones en 74 sinistres. Per altra banda, en els primers 7 mesos de l'any s'han registrat 465 ferits greus, 12 menys que en el mateix període de 2024. Les víctimes de col·lectius vulnerables han representat el 42,5% del total. En concret, 27 eren motoristes, 7 vianants i 3 ciclistes. El mes de juliol ha estat el pitjor de tot l'any amb 18 persones finades i Lleida ha registrat un repunt de l'accidentalitat amb 10 víctimes mortals. En aquest sentit, Trànsit ha fet una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat. També ha demanat a la resta d'usuaris respecte i prudència per reduir les víctimes d'aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme, 37, camió 7 i furgoneta 4 persones. A la demarcació de Lleida, 19 persones han mort a les carreteres des del principi d'any, 5 més que en el mateix exercici de 2024. Aquest augment es deu, sobretot, a les dades d'aquest mes de juliol, en què s'ha registrat un repunt de la sinistralitat en aquest territori amb 10 víctimes mortals. Amb l'objectiu de revertir aquest increment de la mortalitat, Trànsit ha activat diverses mesures per contenir l'accidentalitat mortal i reforçar la seguretat viària. Per una banda, s'han instal·lat els 4 radars en remolc que té Trànsit en trams especialment sensibles de les carreteres lleidatanes, per controlar la velocitat i reduir conductes de risc. També s'ha incrementat la vigilància per part dels Mossos, amb més presència policial en punts estratègics de la xarxa viària. Trànsit ha recordat que en l'actual època de l'any la mobilitat és elevada i ha fet una crida a la prudència en tots els desplaçaments per al que resta d'estiu. Alhora ha demanat als conductors màxima atenció al volant, evitar distraccions amb el mòbil i respectar els límits de velocitat.
I parlem tot seguit d'un altre tipus de xifres. Parlem de les xifres de turistes. Catalunya va acabar el primer semestre d'enguany amb 9.259.578 turistes estrangers, la primera vegada que s'arriba a aquesta xifra en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística amb registres des de l'any 2015. Es tracta, segons les dades provisionals, de l'estadística de moviments turístics de fronteres d'un 1,75% més respecte al mateix període de l'any passat, quan per primer cop es van superar els 9 milions en els 6 primers mesos de l'any. Durant el juny, el nombre d'aquests visitants va ser d'1.998.700, un augment del 0,10% respecte al mateix mes de l'any passat. Les pernoctacions van caure un 1,78 fins a 10,1 milions i la despesa mitjana diària per persona va repuntar fins a 251 euros. El rècord d'aquesta primera part de l'any ve marcat pels bons registres, especialment del primer trimestre, ja que al gener es va superar per primera vegada el milió d'usuaris en un primer mes de l'any i el rècord mensual del març, quan pràcticament es van assolir els 1,4 milions. Catalunya va ser el principal destí de l'Estat fins al juny, per davant de les Illes Canàries amb 7,8 milions i d'Andalusia amb 6,8. Al conjunt de l'Estat es van arribar els 9,5 milions de visitants estrangers al juny, un 1,9% més que no pas l'any passat. Pel que fa a l'acumulat de l'any, el turisme internacional va créixer un 4,7% fins a vorejar els 44,5 milions. La despesa mitjana diària per persona va pujar un 6,5% fins als 209 euros. I parlem tot seguit dels agents rurals perquè han tornat a posar el focus en la negligència com a principal causa dels incendis forestals i agrícoles. Segons dades del COS, el 90% dels focs tenen origen humà i dins aquest percentatge un 36% es deuen a descuits.
El sotsinspector Quico Rivera explica que sovint es tracta d'accions habituals, com utilitzar maquinària sense proteccions o encendre focs per cuinar el bosc, sovint per desconeixement o per pràctiques culturals d'origen divers. Rivera insisteix que no es tracta de grans irresponsabilitats, sinó de manca de consciència del perill real d'aquestes accions, especialment en èpoques de risc alt.
Normalment són fets habituals, no? Que la gent és que no és conscient de que el que està fent és alguna cosa que en aquell moment no pot fer o que l'està fent de manera incorrecta. Molt fàcil, un tema d'una radial, simplement el fet d'utilitzar una pantalla. Quan l'utilitzes, evitaria que les espones vagin directament a sobre de la vegetació. Però això, les autoritzacions ho contemplen, que ho has de fer. Són negligències que són molt, molt comunes. Hi ha accidentabilitat, doncs, des d'accidents de carretera, de treballs, línies elèctriques que poden patir avaries, treballs amb maquinària agrícola, avaries amb les maquinàries que poden produir. Vull dir, no són causes que la gent vol provocar o que un és conscient que la provoca, sinó que l'activitat que està fent comporta ja un perill. D'això hem de ser conscients, que hi ha activitats que comporten ja, intrínsecament comporten un perill i que només poden fer també en aquell moment. Per tant, fer compliment de les mesures preventives que poden portar acompanyades, això sí que és pot ajudar, no?, a disminuir aquest número d'incendis.
També alerta que la presència de persones d'altres països amb costums diferents pel que fa al foc pot contribuir a mantenir la negligència al voltant del 40% dels casos.
Que trobem en moltes activitats aquestes que aquí donàvem per gairebé per erradicada, que sí que és veritat que trobem en algun sector cultural que no, per desconeixença, continua practicant.
Per fer front a aquesta realitat, els agents rurals han millorat les seves capacitats d'investigació amb noves eines. L'ús de drons permet identificar millor els punts d'inici del foc des de l'aire i des de l'any 2020 també compten amb una unitat canina especialitzada que pot detectar la presència d'acceleradors i reforçar les proves judicials. Aquest recurs s'activa en una vintena d'incendis cada estiu i ha estat clau per obtenir evidències que abans eren difícils de demostrar. El COR recorda que la investigació d'un incendi comença per la localització de l'origen, una tasca que han de fer de forma molt ràpida, sovint mentre els bombers encara estan treballant per apagar les flames. El cap de l'àrea de Barcelona, Jaume Torralba, destaca que tots els agents estan formats per iniciar aquestes investigacions, tot i que la manca d'efectius actuals no permet garantir sempre aquesta celeritat. Els agents rurals demanen més consciència respecte per les normes, com l'obligació de demanar autorització per usar certa maquinària o evitar el seu ús en dies de risc elevat segons el Pla Alfa. Coneixent l'origen dels focs, podem fer millor prevenció i regular les activitats perilloses, conclou Rivera.
I no deixem de parlar d'incendis perquè hem de fer-nos ressò del balanç dels bombers de la Generalitat. Segons expliquen, han treballat durant aquest mes de juliol en un total de 499 incendis de vegetació, 168 agrícoles, 158 forestals i 173 de vegetació urbana. Els serveis més destacats va ser, de fet, per aquest ordre, l'incendi de la Segarra el dia 1, en els Paüls i el Pinell de Solsonès el dia 7 i el de Sant Pere de Sallvinera el dia 8. En comparació a l'any passat, són un centenar més d'incendis, quan se'n van produir 393, 160 d'agrícoles, 102 de forestals i 131 d'urbans. No obstant això, la xifra es queda molt per sota d'anys, com l'any 2022, amb 887 focs, o els més de 1.000 de l'any 2003. En el que portem d'aquest any 2025, hi ha hagut 2.565 serveis per incendis de vegetació, per sota dels 2.692 dels primers 7 mesos de l'any passat. El mes de juny va ser molt pitjor que el juliol, amb 1.090 incendis davant dels 464 del juny de l'any passat, tenint en compte que és l'època principal de la campanya de sega i que més de la meitat dels focs van ser de vegetació urbana per la Revella de Sant Joan. Per regions d'emergències, les que van patir més incendis de vegetació i intervenció dels bombers durant el juliol van ser el Camp de Tarragona, amb 108, i Lleida, incloent el Pirineu, també, amb 107. La regió metropolitana Nord, amb 83, la Sud, amb 74, i la de Girona, amb 72, van quedar darrere. Des de l'inici de l'any, les regions més afectades han estat la metropolitana Nord, el Camp de Tarragona i la metropolitana Sur. Per sota hi ha Lleida, que ha tingut 372 incendis des de que va començar l'any. Obrim la secció cultural de l'informatiu d'avui i ho fem per explicar en primer lloc que la Paeria de Balaguer ha presentat la 28a temporada d'Arts Escèniques del Teatre Municipal. Per aquest cicle de tardor 2025 s'han programat una vintena de propostes entre el 13 de setembre i el 20 de desembre. Una presentació que es va fer amb la presència de la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat, i el tècnic de l'àrea de Cultura, Pep Angerri.
Pel que fa a la programació, la primera de les propostes es podrà veure el dia 13 de setembre amb Que no nos frunjan la fiesta, de David Guapo, organitzat per l'agència Soco. Seguirà el dia 18 amb l'espectacle Petits somnis de la Cia Ana Roca Theatrum i en el marc de l'Encontats, un espectacle de màgia solidària el dia 27 de setembre, el qual estarà organitzat per Max per l'Esperança. El dia 5 d'octubre es podrà veure la proposta del duo Dafne, premiades amb una beca de suport a la creació de la Paeria de Balaguer. I pel dia 10, l'Associació Salut Mental La Noguera ha organitzat un acte amb motiu del Dia de la Salut Mental. La següent proposta serà el concurs internacional de cant líric Germans Pla Ciutat de Balaguer, que se celebrarà els dies 18 i 19 d'octubre i que enguany arriba a la seva 12a edició. El 26 d'octubre es podrà veure l'obra Un deu salvatge de Yasmina Reza i sota la direcció de Pere Arquiller, el qual també participa com a intèrpret, juntament amb Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. El dia 2 de novembre hi haurà una obra d'una companyia amateur de la ciutat i el dissabte 8, en el marc de les festes del Sant Crist, es podrà veure l'obra Les Mares, de Fel Feixades i Carles Xuriguera. El cap de setmana següent, els dies 15 i 16 de novembre, es farà l'espectacle infantil Mac Mac Mic, que es podrà veure en exclusiva a les Terres de Ponent i del qual se'n faran 4 funcions durant el cap de setmana. El dia 19 de novembre es podrà veure el conte musicat de l'Escola Municipal de Música de Balaguer i el dia 30 un acte en favor de la Marató 3CAT, la qual enguany es dedica a la investigació pel càncer. Seguidament, el dia 2 de desembre es podrà veure un espectacle organitzat per la CIA de Dansa Montse Miret, Els dies 10, 11 i 16 hi haurà diferents actuacions dels centres educatius de la ciutat. La darrera de les propostes amb la programació professional serà la comèdia Hamlet el dia 14 de desembre amb Peyu i Albert Pla. El dia 18 de desembre es farà el concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música i el 20, en el marc del cicle de Nadal a Reixos, es farà el Cagasoca. Pep Angerri va explicar durant la presentació que el cicle intenta combinar teatre professional i no professional per arribar al màxim de públic. En aquest sentit, es fa una aposta per l'entreteniment sense descuidar la vessant social i cultural.
El cicle de tardor bàsicament intenta combinar professional i no professional per a abarcar el màxim de públic possible. Llavors té una vessant professional en el qual els espectacles òbviament són de pagament i té una vessant bastant lúdica, sí que per exemple un Déu Salvatge té un rerefons en el qual el públic el farà pensar durant i després de la funció, però evidentment té una vessant doncs d'entretenir a la gent al màxim públic possible. Estem parlant de les mares, doncs, que sí que és un homenatge a totes les dones, però que també no deixa de ser una obra còmica. El Hamlet que us comentàvem, doncs, del Peyu i l'Albert Pla, també és una obra còmica. I després tenim la vessant social i cultural de totes aquestes activitats que tenim paral·lelament al cicle de tardor, en el qual el teatre, al ser un teatre municipal, doncs cal reforçar i cal tenir en compte. Aquesta vessant educativa amb les 5 propostes de teatre, música i educativa, perquè també hi ha un conte musical de l'Escola Municipal de Música adreçat als alumnes. Per tant, la vessant educativa també forma part d'aquest cicle de tardor, i la vessant social, perquè també hi ha 2 actes benèfics, un acte en pro de la Marató de TV3, un acte del Dia Mundial de la Salut Mental organitzat per diferents entitats. És a dir, hi ha aquesta vessant social que també és molt important en un teatre municipal.
Mari Carme Puigpelat explica que aquest any s'ha decidit avançar la publicació de la programació perquè la gent es pugui planificar amb temps. Puigpelat ha recordat que són 20 les propostes presentades i ha animat el públic a gaudir-ne per fer-ne de Balaguer un referent cultural.
Doncs un any més, doncs, l'activitat del teatre està a tope, està molt tant el teatre com totes les activitats culturals que es fan al Gué, tant a nivell, doncs, de paeria, d'organització de paeria, com també organitzacions de diferents entitats i associacions que vetllen per la cultura Balaguer. Amb el Teatre Balaguer hem apostat per diverses obres diferents. Hem avançat la programació, doncs, perquè creiem que la gent ha de saber abans quina programació es fa a Balaguer, perquè es puguin anar programant i dir, ostres, aquesta obra m'agrada, que me la poso a l'agenda i em reservo les dates perquè no s'avancin en les altres programacions d'altres teatres, doncs, que es puguin fer a comarca o a proximitat nostra de Balaguer. Són 20 propostes, la veritat, molt per un cicle de tardor, per un trimestre, moltíssimes, però això ens dona alegria, ens dona satisfacció, no?, que la gent de Balaguer participi, vingui, vulgui, no només com a públic, sinó també que moltes associacions i entitats vulguin participar d'aquesta activitat cultural que es fa a Balaguer. Només cal animar una mica més de públic, només que el públic vingués més, que assistigués més, no només al teatre, sinó a les diferents activitats que es fan, doncs, a Balaguer, doncs també seria d'agrair, perquè hi ha molta feina al darrere i moltes ganes de que això surti bé i que Balaguer sigui una ciutat, un referent cultural a comarca i a província de Lleida.
Pel que fa als abonaments, el termini per adquirir-los per part de les persones que ja estaven abonades la temporada passada serà del 12 al 22 de setembre i per als nous abonats a partir del dia 23. Igualment, la venda de les entrades amb abonament començarà el dia 1 d'octubre.
I abans d'acabar l'informatiu d'avui, 2 apunts culturals més, una Balaguer i una comarca. El primer, per parlar de la sala d'exposicions L'Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria de Balaguer, que acull l'exposició Entre textures, llum i experimentació d'Agustí Sellart Serret, una mostra que es va inaugurar aquest diumenge. Les obres que formen part d'aquesta mostra són un recorregut visual que abraça paisatges, marines i abstraccions units per una mateixa essència, la passió per la textura, la llum i l'experimentació. Cada pintura neix d'un procés intuïtiu on el gest i la matèria dialoguen constantment. Les textures no són només un recurs plàstic, sinó una manera de donar profunditat emocional a la superfície. La llum travessa les obres com un fil conductor revelant atmosferes subtils o contrastos intensos, segons el moment. Diu l'artista que li agrada treballar entre allò conegut i allò suggerit, obrint espais perquè l'espectador hi projecti la seva pròpia mirada, ja sigui en la contemplació d'un paisatge, en la immensitat silenciosa del mar o en la llibertat d'una abstracció. El que li interessa és captar allò que vibra sota l'aparença, el moviment, el temps, l'ànima. Una exposició, com diem, anomenada Entre textures, llum i experimentació d'Agustí Sellart, que es podrà veure encara fins al 31 d'agost. I d'altra banda, en l'àmbit cultural hem d'anar també fins a Tiurana, que organitza el 5è Festival Astronòmic Starlight entre els dies 4 i 10 d'agost. Les activitats, que aquest any comptaran amb un dia més, comencen aquest dilluns 4 d'agost a les 10 de la nit en Cinema Sota les Estrelles, amb la projecció de la pel·lícula Asteroid City, al mirador de la façana de l'església de Sant Pere, i finalitzaran el diumenge 10 d'agost a les 7 de la tarda amb la xerrada al meravellós món de l'univers a càrrec de la companyia Aquagenis, que tindrà lloc a l'oficina de turisme. Entremig, la programació s'omple amb activitats tan diverses com ioga, una cursa d'orientació nocturna, visites guiades, xerrades, conferències, cinema infantil, una caminada sota les estrelles, també l'observació del cel nocturn amb telescopi, tastos de vins, un taller de fotografia o també tallers familiars, com per exemple la construcció d'un coet, l'Apolo 11. També hi haurà un torneig d'escacs, tallers d'energies renovables o el concurs Tu ets l'estrella, que es perllongarà tots els dies i que premiarà aquells que més activitats segellin en una targeta que se'ls lliurarà a l'arribada. Per a més informació es pot consultar el correu electrònic turisme@tiurana.cat, també trucar al telèfon 973 05 60 45 o visitar la pàgina web tiurana.cat. I arribem als minuts finals de l'informatiu, minuts que dediquem, com és habitual, a fer el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita.
El Segre obre avui informant que els narcos de la marihuana es traslladen a pobles petits per esquivar la pressió policial a la ciutat de Lleida. Els Mossos alerten que el fenomen es desplaça i suposa una gran càrrega per als cossos policials. També és notícia que Urbanisme dona llum verda en derrocar l'aeròdrom d'Alfés, tancat fa 10 anys i ara en estat d'abandonament. En l'àmbit social, un dansaneu descentralitzat i reivindicatiu abaixa el teló, ha refermat el vincle amb el territori i ha mantingut la diversitat estilística i el lideratge femení. En esports, Anna Simón ha guanyat l'or a l'europeu júnior de piragüisme, mentre que Mari Boya és segon a la general del Mundial de F3. Erika Sellar ha estat bronze en javelina a l'estatal. Aquest dilluns, el diari La Mañana ens diu que l'Ajuntament de la Sentiu admet que la planta de biogàs pot generar males olors, segons recull l'informe d'impacte ambiental. També destaca la trobada al port de Salou, on més de 600 catalans i occitans han reivindicat el patrimoni de la llengua i la cultura compartida. Altres temes en portada, el Festival Dansaneu tanca edició reforçant el vincle amb el territori i la família de la cooperant lleidatana morta a l'Àfrica impulsa una col·lecta per Palestina. El cos de la jove arribarà avui a Lleida i el comiat es farà dimecres. La família demana que en lloc d'enviar flors es destinin els diners a una campanya de micromecenatge en solidaritat amb Palestina. I en esports, el Lleida Club de Futbol assegura que la unió amb l'Atlètic Lleida no és possible. I l'aranès Mari Boya continua destacant al Mundial de Fórmula 3. El Punt Avui destaca que només el 27% dels municipis catalans tenen una alcaldessa i gairebé la meitat no n'han tingut cap. També hi trobem d'altres temes com la prohibició de fumar a les platges catalanes, una mesura benvinguda però que, segons el diari, caldria ampliar per combatre altres formes de contaminació. I atenció, pel que fa al transport, 700 trens s'han anul·lat durant el mes de juliol i ara hi ha avisos de risc per falta de socorristes a les platges de Barcelona. En esports, el davanter Rashford confia que no tindrà problemes per inscriure's amb el Barça aquest estiu i l'atletisme català ha tancat amb 10 medalles d'or l'estatal celebrat a Tarragona.
Amb aquest repàs a les portades de la premsa escrita arribem ara sí al punt i final de l'informatiu. Moltes gràcies per la seva atenció i que acaben de passar una bona tarda de dilluns.